la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
L'amor neix del record, viu de la intel·ligència i mor per oblit.
A IB3 Ràdio comença Flames a la Fosca, el programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre. La frase que acabam d'escoltar és del nostre protagonista de la setmana passada, Ramon Llull.
Bon vespre, Irene. Saps una cosa? La setmana passada vàrem començar el programa i no vàrem explicar per què es diu Flames a la Fosca.
Ara que ho dius, Rosa, tens raó. El programa pren el nom dels darrers versos del poema A Mallorca durant la Guerra Civil del poeta mallorquí Bartomeu Rosselló Pòrcel.
Un poeta interessant que haurem de comentar amplement algun altre dia, però avui el nostre protagonista és un altre.
A veure si saps de qui es tracta, un menorquí il·lustre que potser no és tan conegut com es mereix.
Avui a Flames a la Fosca parlarem d'una obra que conté l'essència d'una tragèdia clàssica i esdevé una joia de la literatura catalana pel seu valor històric i literari. Una obra lloada pels experts i desconeguda pel gran públic, però que en els darrers temps ha tornat a l'actualitat. Entre d'altres coses, perquè fa uns anys es va trobar un manuscrit original que va servir per reivindicar la qualitat i la importància del text i el paper destacat dins la literatura catalana del seu autor, el menorquí Joan Ramis i Ramis. Avui parlam de Lucrècia, mite clàssic de la història de Roma, inspiració de pintors, artistes i escriptors.
Joan Ramis escriu Lucrècia o Roma Libre, l'obra que es considera com la més destacada de la literatura catalana del segle XVIII, l'any 1769, amb només 23 anys. I ho fa en una Menorca, sota domini britànic, on es continua fent vida en català al marge dels decrets de nova planta que s'implantaren a Espanya.
Han hagut de passar gairebé 250 anys perquè es representi per primera vegada des de la seva estrena l'any 1769. Saludam a Fina Salort, que ens acompanya des de Menorca. Fina Salort és filòloga i coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis. Fina, bon vespre.
Bon vespre, Rosa.
Seria exagerat definir a Joan Ramis i Ramis com un dels grans autors en llengua catalana?
No series gens exagerat, perquè de fet Joan Ramis està considerat el millor escriptor de la literatura catalana del segle XVIII, per Lucrècia, per sobre de la qual avui parlarem, que més forma part d'una trilogia teatral d'una gran qualitat.
I per què és considerat d'aquesta manera, amb aquesta importància?
A veure, Joan Ramis és una figura fonamental, tant per sa part de creació literària com per sa part historiogràfica, però és que hi ha un fet sense el qual les coses no s'entenen. Abans vosaltres vos referíeu al fet que Menorca, pel fet de ser una Menorca colonial sota domini primer britànic, després francès i finalment espanyol, es va sostreure en els decrets de nova planta. Això senzillament va significar una cosa. Va significar que quan durant la segona dominació britànica sorgeix tot un nucli important, tot un grup important d'intel·lectuals, en diríem ara, que són els fills de la burgesia comercial que s'ha format al llarg del segle XVIII, molt ben connectats amb Europa, amb aquesta Europa de les llums, quan elles decideixen fer cultura, evidentment, la llengua que empraran per fer cultura, per fer alta cultura, serà la mateixa llengua que empraven, per exemple, els glosadors de Menorca. I, per tant, faran literatura culta, alta cultura, en llengua catalana. Cosa que és molt difícil de trobar, aquest és escàs, diríem, insòlit, trobar una tragèdia com Lucrècia en els altres territoris de llengua catalana.
Fina, bon vespre. Justament s'aixerra que aquests segles, el 16, 17 i 18, és una època de decadència en la literatura catalana i també hi ha qui diu que dir-ho així és desvalorar la literatura. No sé en aquest període trobar Ramis, com ho explicaríem als oients?
A veure, per començar, jo també me poso al costat des que consideren que no es pot parlar de decadència. Evidentment, hi ha, a partir del segle XVI, una davallada, diríem, més qualitativa que quantitativa de la literatura catalana, que de fet a l'edat mitjana havia arribat a un esplendor realment increïble. A més, el terme de decadència és un terme posterior, dels quals són responsables els autors des de nou, que també pretenien curar-se en salut i marcar distàncies. Val? Per tant, una cosa és el segle XVI i XVII, amb autors importants i molt seguits, i l'altra és la literatura del segle XVIII, de cada vegada més coneguda, però dins la qual, evidentment, destaca Menorca per les raons que abans deia, perquè aquesta Menorca colonial, aquesta Menorca que es pot desplegar culturalment, converteix la llengua catalana en llengua de cultura. Hem de pensar, per exemple, que Joan Ramis, autor de Lucrècia amb 23 anys, el 1778 és un dels creadors de l'anomenada Societat Maonesa, que és una mescla de biblioteca, de club de lectura, una societat literària que de fet es reuneix a casa seva. I de fet és una societat formada per membres maonesos, menorquins i també estrangers, que empren com a llengua d'ús d'aquesta societat, empren la llengua catalana, i així ells ho diuen. A més, amb aquesta llengua fan discursos, fan traduccions, i a més, fins i tot converteixen aquesta llengua catalana amb objecte, diríem, d'interès, diríem, gramatical, perquè debaten quant han d'apostrofar, debaten sobretot temes tant que poden semblar tan moderns com qüestions de traducció, sobretot del francès, que era la gran llengua de cultura, a la llengua catalana, i això ho sabem perquè van deixar un llibre d'actes, el registre de la Societat Maonesa, que ja des de l'any 1991 es va editar i que està a l'abast d'allò del públic interessat per seguir aquesta vida cultural tan intensa.
Joan Ramis, dèiem, va escriure aquesta obra, Lucrècia, en els 23 anys, tenia una formació esplèndida, perquè era no només jurista, sinó que també parlava diversos idiomes, s'havia format a fora, coneixia bé les llengües clàssiques. Això era habitual en aquella època?
Era habitual en ses elites il·lustrades. Ses elites il·lustrades eren poliglotes, per tant dominaven moltes llengües, però el domini d'aquestes llengües era só un domini cultural, perquè per fer cultura només empraven la seua pròpia, que és el que van fer els il·lustrats menorquins, emprar la seua llengua catalana com a llengua, diríem, de creació cultural. Aquest poliglotisme, per exemple, es manifesta en la biblioteca que ells formaran dins la Societat Maonesa, en la qual, evidentment, domina la llengua francesa, que com a llengua de cultura també és llatí, i de fet, per exemple, per posar un exemple que pot ara mos pot sorprendre, de llibres en castellà només n'hi ha un de llibre en castellà, en canvi n'hi ha molts altres en llatí, i una biblioteca que ets exponent dels interessos més il·lustrats.
I per què s'ha fixat Joan Ramis en la història de Lucrècia?
A veure, Lucrècia és una de les grans heroïnes que travessa tota, ja no només la literatura, sinó tota la cultura occidental. I per tant, allò, creacions i recreacions al voltant de la figura de Lucrècia, partint sobretot de l'historiador llatí de Titus Livi, n'hi ha moltes. La que tenia més propera, però també molt diferent, és The Rape of Lucrecia, de Shakespeare, del segle XVII, en què Shakespeare dona una visió, diríem, molt més barroca, i per tant en fa una lectura completament diferent a la que farà Joan Ramis, que és una lectura clarament il·lustrada, que li servirà per plantejar sobretot el tema de la raó il·lustrada enfront de la nit de l'error, de la nit de la ignorància, de la nit de l'abús de poder que representa Tarquino. Però Lucrècia està present en la història de l'art, en la història de la literatura, i de fet hi ha un treball esplèndid de Maria Paredes, la gran estudiosa d'Antoni Febrer i Cardona, una altra gran figura del grup il·lustrat menorquí, encara seguit de manera detallada la presència de Lucrècia al llarg de tota la cultura i la literatura occidental. Evidentment, la figura de Lucrècia agafarà nova embranzida a nivell europeu en el segle XVIII, perquè el segle XVIII, el segle il·lustrat, és el segle neoclàssic, per tant que se torna a mirallar una altra vegada en l'antiguitat clàssica i que cerca de fer-ne lectures actuals. Per tant, de Lucrècies dins la literatura francesa en tenim moltes, i també dins la literatura castellana, per exemple. Vull dir, Lucrècia serà una figura que tornarà a fascinar en el segle XVIII, sobretot per això que deia, perquè tornen a girar els ulls cap en el món clàssic, cap en el món grecollatí, cercant inspiració, i per tant cercant noves formes de creació.
El teatre, però, no només és literatura, sinó que també existeix per ser representat, i justament la companyia La Troupe representarà a partir de demà Lucrècia o Roma Libre, una tragèdia, aquesta a la Seca Espai Brossa de Barcelona, però ha estat un llarg camí, i perquè ens ho expliqui tenim els estudis d'Ivetra Ràdio, Rodo Gené. Rodo, bon vespre.
Bon vespre.
En Rodo és un dels actors de La Troupe, la companyia que s'ha creat a Menorca per representar Lucrècia, i dèiem que ha estat un llarg camí fins a arribar, no, en aquesta representació de demà. Conta'ns un poc.
Ha estat un llarg camí perquè avui en dia no és fàcil obrir-se camí en el teatre dins el clima aquest de crisi, no? que hem viscut, que vivim. La cultura ha estat molt, molt, ha rebut molt, i bé, nosaltres ens hem empassinat en dur endavant aquesta Lucrècia i a poc a poc hem arribat a fer moltes representacions dins Balears, i ara arribam a la Seca Espai Brossa a Barcelona, a presentar-la a Barcelona, gràcies també a un projecte de micromecenatge que vam presentar a la plataforma Verkami, perquè ens ajudassin una mica
a posar-ho en marxa.
A posar-ho en marxa, exacte.
Rodo, parlam d'una obra, l'hem esmentada, però no hem dit de què va, a partir d'un drama terrible, perquè és una violació, realment.
Sí, sí, sí.
Què té d'especial aquesta història de Lucrècia? Si tu l'haguessis d'explicar a ulls d'ara, en els espectadors que aniran a veure aquesta obra, o que potser s'animin a llegir les versions que se n'han publicat en els darrers anys, què li poden dir? De què va Lucrècia?
Què té d'especial? Com la Fina deia, té una lectura molt actual. Nosaltres el subtítol, diguem, que li hem posat, el títol és Lucrècia o Roma Libre. Nosaltres moltes vegades la representant com Lucrècia, una tragèdia republicana. A partir de la violació de Lucrècia, que és el punt, que és el que narra la història, la tragèdia, comença una revolució, l'imperi romà, que acabarà amb els tarquins, amb els reis, i començarà l'època del senat, no? Del govern del poble a Roma. I això crec que té una lectura molt actual. Estem xerrant de la decadència del poder, la decadència dels governants, l'autoritarisme, la supèrbia, una manera de governar que tenien en aquella època. Avui en dia no hem arribat en els nivells, evidentment, de la tirania que narra aquí amb els tarquins, el tirà tarquí, però sí que hi ha molts de punts en què la gent se veu identificada, i les ganes aquestes de canvi, de revolució, sí que hi són.
En aquesta obra, Rodo, tu fas de marit d'Anna Lucrècia.
Marit d'Anna Lucrècia.
Sí, deus passar fatal en aquesta obra.
Sí, sí. la veritat és que sí, no és un paper molt, molt, molt alegre. No hi ha gaires papers molt alegres en aquesta obra, perquè el marit d'Anna Lucrècia és un general de l'exèrcit romà, i és un gran amic del príncep Tarquí, d'en Tarquino, i el seu amic acaba violant a la seva dona, l'envia ell a la guerra, i se queda el príncep a casa i aprofita aquesta benentesa per intentar seduir a Lucrècia. A Lucrècia no se deixa seduir, i al final ell acaba imposant la seva voluntat, perquè no pot entendre com una dona se li oposa quan tot ell sempre ha tingut, ell és un tirà.
Sempre ha tingut el que ha volgut.
Sempre ha tingut el que ha volgut, la seva paraula és llei, tot el que diu és un ordre, i que una dona se li resisteixi, no ho pot entendre, l'acaba violant.
Si vos sembla bé, podríem llegir un fragment, aprofitant que tenim aquí en Rodo, i vamos, que el té per mà a tope, perquè demà ho representa Barcelona, que me'n llegeixi un petit fragment, ho dic perquè també me'n servirà per donar-nos un poc d'idea de com és aquesta obra, com sona, com està escrita, i després podem comentar un poquet aquest tipus
de
llenguatge.
Exacte, és muntatge, no?
Exactament.
Perfecte, sí. si voleu, vos recitaré un parell de versos, 6 versos del principi, perquè l'obra comença quan ells arriben de la guerra. Jo he tingut una discussió, jo, el meu personatge en Colatino, he tingut una discussió amb el príncep quan, una pausa de la guerra, no? La típica pausa que tenen. I discuteixen i un diu, la meva dona és virtuosa. No, la meva més. No, la meva. Perdona, la meva dona és molt virtuosa. Comencen a discutir i què fan? Agafen els cavalls i se'n van a Roma. I què troben quan arriben? Troben la dona del príncep i llurs companyes enmig d'una orgia sumptuosa. Per tant, el príncep, com a bon banyut, agafa una bona enrabiada i li diu, i d'hora anem a veure una Lucrècia, perquè segur que tampoc. I arriben, i la Lucrècia està desesperada de pena, simplement perquè està separada del seu marit. I això no li agrada en el príncep. I jo, quan arribo i li explic lo malament que ho passa a Lucrècia, i l'explicació acaba dient algo així. Dic, referim-me a Lucrècia, que si pensa que en mi m'ha desditjat de sort una víctima feta a la ira de la mort, esta memòria cruel los seus turments aviva, li causa nous dolors de son sentits la priva, tan repetits dolors, tan excessius turments, d'un verdader amor, senyals són evidents. Lo malament que ho està passant aquesta dona lluny de mi, i pensant que puc haver perdut sa vida a la guerra, és un senyal inequívoc, no?, del seu amor cap a mi.
És difícil, Rodó, dir aquest tipus de vers? Ho dic perquè ho ha dit amb una naturalitat, Irene,
sí,
no?
Sí, i tenint en compte, bé, això en fi no ho sabrà més que nosaltres, no?, però és un text clàssic amb uns patrons de neoclassicisme francès, alexandrins aparellats, el metre per excel·lència, no?, del teatre francès. Vull dir, tot això no ha de ser gaire fàcil, posar-ho damunt l'escenari.
No és fàcil. No és fàcil perquè...
que soni natural.
Sí, sobretot
amb
això.
Amb la seva naturalitat, clar, perquè...
No, però sobretot això, perquè durant el procés de creació ho vam passar molt malament. Jo, la primera vegada que vaig llegir el monòleg, vaig dir, de què xerra? Què està dient? I per això, Rosa ho ha vist, que tinc les anotacions, sí, de muntes guió, no corris, no? Me deien, Sergi, no corris. És el monòleg del principi, i la gent necessita primer assentar bé quin tipus de llenguatge emprar. No és gens fàcil, per això van tenir un assessor de vers, en Sergi Marí és un gran estudiós, és un enamorat de Lucrècia, ho van treballar amb molta cura. Com
I
versos?
També has dit un llibre d'Anna Fina Salort, no?, que em sembla que també et va ajudar.
Sí, perquè mos el va regalar en Sergi quan preparaven Lucrècia per donar-nos o per ajudar-nos a donar una mica de l'abast, no?, de la il·lustració. Nosaltres hem creat un petit pròleg, no?, que explica molt ràpidament, no?, que Menorca estava sota mans britàniques, i que per això es va lliurar, no?, de la prohibició aquesta dels Borbons de emprar la llengua catalana. Però, clar, l'abast de la il·lustració menorquina és molt gran, no?, el que ens ha pogut explicar fins abans.
Què han de dir d'aquesta manera d'escriure? Què en destacaríem, per exemple? En sentit aquest fragment, li demanarem a en Roda que me'l llegeixi més coses, que a nosaltres aquí mos encanta això de llegir, no? Però, fins a què podríem comentar?
Podríem comentar que és una llengua literària que funciona molt bé. De fet, la tradició de la llengua escrita, diríem més cancelleresca, funcionava. I, de fet, és una llengua que això de vegades costa d'entendre en el públic, que incorpora alguns galicismes i fins alguns castellanismes, que són símptomes de la voluntat modernitzadora de la llengua catalana. Perquè, de fet, aquesta incorporació d'algunes paraules castellanes en la llengua literària ja venia de començaments de l'edat moderna, però és una llengua que funciona amb una gran naturalitat. Jo, per exemple, una cosa que m'agrada explicar és que la darrera obra de la trilogia de Rames, que és Rosaura, el més constant amor, en aquesta incorpora un personatge popular, que és Vin Blanc, i l'únic personatge que no diu ni un galicisme ni un castellanisme és Vin Blanc. Per què? Perquè s'expressa amb un registre molt més col·loquial, molt més dialectal i, per tant, molt més, diríem, lingüísticament molt més pur, per dir-ho d'aquesta manera. Ara és una llengua que funciona, jo diria, que amb una gran naturalitat, i, de fet, sentir-la en boca de la trup i de tots aquests grans actors, és, jo que l'he vista més d'una vegada, és una meravella.
Fina, hi ha una cosa, perquè han parlat de que és una història d'una violació, però també és una història de reivindicació, de justícia social, de dir que les coses no se poden fer perquè és humana, perquè és un tirà
i de llibertat, no?
I també? De llibertat, aquesta és la segona part d'aquesta història. Al final d'una Lucrecia és un pot tremebundo, jo no sé si...
Jo dic, vosaltres abans parlàveu de la modernitat, jo sempre dic que és una obra molt moderna perquè planteja les bases d'estètica individual i col·lectiva. De fet, és la paraula dignitat, és la dignitat personal que encarna Lucrecia, però també és la dignitat col·lectiva, perquè Lucrecia té molt clar que quan aquí la viola no està actuant, diríem, en el pla personal i íntim, diferentment de com funciona en el pla polític. Per tant, ella té molt clar que no es pot separar allò públic d'allò privat, cosa que realment molt moderna. I en aquest sentit, allò, Lucrecia encarna això, vull dir, sa dignitat. És una persona que ja des del començament, just arriba en els cavallers romans, es destaca per sa seua filantropia. Ella estima el gènere humà. De fet, els peus de fang de Tarquí, en Rodó em donarà sa raó, és que en Tarquí constantment pensa que no hi pot haver ningú bo. Aquesta frase també que ara sentim moltes vegades en molts contextos, que ningú pot ser bo, i Lucrècia li demostra que sí, li demostra que sa dignitat, que sa bondat existeixen, persona filantròpica, persona que es destaca també pel seu patriotisme, el seu amor a Roma, i en aquest sentit, i persona que de fet donarà en sa seua resposta, amb el seu suïcidi, amb la seva resposta digna, et s'acompanyarà realment en el canvi de règim polític perquè els súbdits puguin passar a ser ciutadans i ciutadans lliures. En aquest sentit, evidentment, s'obre molt moderna, és una obra escrita molts anys abans de la Revolució Francesa, però està impregnada de tot el sentit aquest més modern del ciutadà lliure, no del súbdit que es doblega en el poder, perquè de fet s'obre és una gran diatriba contra el mal poder, contra l'abús de poder sobre el qual se sustenta Tarquí.
I fins a aquesta reivindicació de llibertat, que és important perquè és la primera vegada que surt a la literatura i que és fruit dels ideals de la Revolució Francesa, també és una cosa que Ramis va viure a França, no? És una d'aquelles coses que incorpora de la seva estada a França, no? D'estudiant.
A veure, la seva estada a França, ara ho sabem, de fet s'havia mitificat una mica. Ramis allò va estudiar a Mallorca, a Palma, després va tornar a Mahó, de fet son pare era el que preparava els futurs juristes, i tenim constància que de fet a Avinyó s'anaven a examinar, a doctorar a Avinyó només hi anaven a examinar-se, a doctorar-se. No calia anar a França, però, per estar impregnat de lo que era la cultura francesa. De fet, Menorca, la petita Menorca, era una Menorca que estava ocupant un espai central dins el món europeu. Era una Menorca oberta a ses llums. Per exemple, quan ells, anys després, crearan la societat maonesa, que és una cosa que qui us escolta li pot fer gràcia, aprofitaven les rutes comercials que se duen fins a Ucraïna a cercar blat per aturar-se a Marsella, a Liorna i a Marsella, a comprar llibres. I no només llibres, sinó que també compraven publicacions periòdiques. Per tant, estar en contacte amb la cultura i crear cultura des d'aquest centre no passa perquè hi hagi allò un contacte directe amb França. Passa per poder viure lliurement la cultura europea.
Clar, aquesta obertura comercial, no? Clar, aquesta obertura comercial també portava una obertura cultural, no?
Cultural enorme.
Aprofitant que tenim en Rodó i abusant de la seva confiança, li han dit que mos llegeixi un trosset més.
I no? Abans de demanar-li que la tornin a representar per aquí a prop, perquè la puguem anar a veure una altra
tant
vegada.
Tant de bo. Estem fent gestions, però bé, a la mínima que puguem tornarem aquí. No ens mos cansant.
Des de Flames a la Fosca feim la petició.
Sí, clarament.
D'acord, la transmetré a la resta de la companyia.
Què llegirem ara?
Jo us volia llegir un trosset, aprofitant una mica també el que deien a Fina, no? De com en Tarquí no pot entendre que
Tarquí
qualcú
és dolent.
És dolent, sí. El príncep Tarquí no pot entendre que qualcú no es submeti en els seus desitjos quan ell ha decidit na Lucrècia, a partir d'ara, serà la meva esposa, perquè ell ho decideix i va i li diu, com si hagués d'acceptar, perquè sí, Lucrècia se nega. I ell, en una de les discussions, té unes quantes frases que són molt bèsties, però aquí aquesta m'encanta. Quan diu, bueno, hi ha una paraula que surt bastant, que la gent no s'entén gaire, l'imen. L'imen és el matrimoni. I diu, li explica, no? Vos heu de casar amb mi, i li diu, si contra ma passió lo veis tot reunir, impossibles majors l'amor pot aconseguir, no vos impediran l'imen les nostres lleis. Les lleis no lo són més quan van contra dels reis. Ell ho té claríssim. Ell ho té claríssim que les lleis... Contra... No, ell està per damunt de tot.
Que me permeteu, Rodo, sí, també una cosa. Tu has llegit, has recitat uns dels versos que m'agraden més, aquesta prepotència del poder, que està per damunt de tot, exacte, de les persones, i jo saps quins versos m'encanten? Quan hi ha l'enfrontament dialèctic entre Tarquia i Lucrècia, quan Lucrècia li diu, com allò... Diu, Lucrècia contra vos recorre a vos mateix.
Sí, sí, sí.
És a dir, recorre a la seua capacitat racional perquè ell realment, a través de sa raó, entengui s'innomínia en que ell vol cometre. Ha. Lucrècia contra vos recorre a vos mateix. Sí, perquè, sí, de fet, sa pròpia dignitat es troba dins sa persona, en sa seua capacitat de raciocini i en sa seua capacitat de veure-hi clar dins aquesta nit de s'error en sa qual està submergit Tarquí.
Exacte.
Fina, què quedaria per descobrir de Joan Ramis i Ramis? O què quedaria per reivindicar o per defensar o per donar a conèixer? Què queda pendent?
A veure, jo crec que, això ho he dit a altres bandes, jo crec que el que queda pendent és el gran estudi definitiu que es mereix una figura gegantina com a Joan Ramis. En aquests moments tenim la sort que comptem amb edicions bones, amb edicions, sobretot edicions crítiques de Lucrècia i d'Arminda, però mos falta, per exemple, tenir un volum amb una edició crítica ben feta de la seua trilogia teatral. La seua poesia és una poesia escampada, no prou treballada, no prou coneguda. Una figura com Joan Ramis demanaria un estudi d'aquells fonamentals, i en aquests moments el que hi ha són estudis parcials, però que no poden donar compte del valor de Joan Ramis, del valor del màxim escriptor de la literatura catalana del segle XVIII.
I de reivindiquem-ho des d'aquí, i per acabar recordem en aquells que ens escolten i seran per Barcelona aquest dies, que demà se representa i fins dia 15 de març.
De demà fins dia 15, estem de dimecres a diumenge a la Seca Espai Brossa de Barcelona amb Lucrècia.
En Lucrècia, un espectacle fantàstic, molt ben llegit, molt ben representat, que avui hem compartit una mica, t'han fet una mica de tast en aquest programa, i donar les gràcies en aquest cas a en Rodo Gené, que ens ha acompanyat, desitjar-li molt molta sort en aquest projecte.
Gràcies, i gràcies a vosaltres.
I Anna Fina Salort, que ens ha acompanyat des de Menorca i ens ha il·lustrat moltíssim sobre un fenomen de la il·lustració com a Sant Joan Ramis.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tots dos per ser Flames a la Fosca.
Flames a la Fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. I Vetres Ràdio.
Escoltes IB3 Ràdio, Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2. La sents?
Anem. Primer va ser les 10 d'encenit.
Sí.
Llavors és a les 11. I ara a mitjanit.
Idò.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a mitjanit, amb Miquel Àngel Ariza, a IB3 Ràdio.
Suposo que cobraré un poc més d'ara, no?
Despert? Sí, i ara que estava somiant. Em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Aula.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
Flames a la fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomar. IB3 Ràdio.
Avui estrenam la secció Literatura amb Crispetes en col·laboració amb Cine Ciutat i ho feim parlant d'adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries. Aquesta és la banda sonora de Los Santos Inocentes, gran pel·lícula espanyola del 1984, dirigida per Mario Camus i basada en la novel·la de Miguel Delibes.
El film ens trasllada a l'Espanya franquista durant la dècada dels 60. Una família de camperols viu de manera miserable a una masia d'Extremadura al servei dels senyors. Treballen, et sacrifiquen i obeixen sense queixa, però un esdeveniment imprevist marcarà el transcurs de la història.
I per xerrar de la pel·lícula ja tenim els estudis d'IB3 Ràdio Marta Pérez de Cine Ciutat. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Bon vespre.
Conta'ns una mica per què has escollit aquesta pel·lícula.
Idò, l'he escollida i va ser molt fàcil escollir-la, és la primera pel·lícula que me va venir al cap, perquè tots els que som amants de la literatura i de cinema sabem lo complicat que és que una pel·lícula s'ajusti a lo que tu tens en el cap, en els personatges que tu t'has creat, perquè la literatura al cap i a la fi és això, és imaginació. I quan vaig veure aquesta pel·lícula adaptant la novel·la de Miguel Delibes, vaig trobar que era fantàstica, que s'ajustava perfectament a lo que no només jo tenia en el cap, sinó molta gent, perquè és una opinió generalitzada.
És una obra duríssima, a més, perquè d'una manera molt senzilla, amb poques paraules, perquè de fet els personatges parlen poc i viuen molt, se conta una història un poc terrible, amarga i molt dura. Poden fer 5 cèntims per a aquelles persones que no han vist la pel·lícula o que fa molt de temps i no se'n recorden o no han llegit el llibre?
Sí, és molt dura, perquè jo crec que la situació que vivia el nostre país a l'etapa de postguerra, d'aquesta era l'opressió que tenien els camperols per part dels senyors i en realitat està, bueno, la novel·la està ambientada en els camps de Castella, però Mario Camus la va traslladar a Extremadura per ser llum que tenia aquesta comunitat autònoma, el qual mos diu que no és no només se passava a Castilla, Andalusia o Extremadura, sinó que era generalitzat i passava a tot el nostre país. Sí. És una obra dura, però jo també diria que és tendre, perquè té personatges que veus que són innocents, la nina, el tio, i que tenen tendresa i que al cap i la fi eren bons, hi havia bones persones. Així que...
És una història que a més retrata molt bé aquestes diferències socials, aquesta injustícia social. Tenim un fragment, crec, Irene, que mostra precisament aquest contrast entre el que és la vida dels senyors i la vida dels camperols.
I també fa una fotografia que és bastant bona sobre la incultura generalitzada que hi havia en aquella època. L'escoltam.
¡Abre ya, mujer! ¡Que nos llama!
Sé que es la hora.
Es que tú eres de los del colmillo retorcido, embajador. Ya ni se sabe lo que piensas. Pero aquí, por si te interesa saberlo, ya no hay analfabetos. ¿Que tú te crees que estamos todavía en el 36? Es bobería discutir, embajador. Vas a verlo con tus propios ojos. Hace años que no estás aquí. Las cosas han cambiado. Buenas tardes, nos de Dios, señores.
Hola.
A decir verdad, embajador, eran analfabetos en tiempo. Pero ahora verás. Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Espérate que nada menos está en juego la dignidad nacional.
Lo crea o no, embajador, en este país hacemos desde hace años todo lo humanamente posible para redimir a esta gente.
Callaos, coño, no le distraigáis ahora. Ahora tú, Ceferino. Ahora te toca a ti, Regula. Las mujeres también, embajador. Aquí ya no hacemos distingos. Esto cuenta. Para que lo cuentes en París o donde te salga de las pelotas, mamón. Que os gastéis muy mala leche al juzgarnos. Esta mujer, por si lo quieres saber, hasta hace 2 días firmaba con el pulgar. Hala, podéis largaros. Lo habéis hecho muy bien. Adiós, señores.
Marta, pels oients que no tenen la imatge, no?, com a suport, què és el que està passant en aquest tall de veu que acabem d'escoltar de la pel·lícula?
És una imatge, com deia Anna Rosa, és molt dura perquè és un dinar, un sopar, no se sap bé, de senyors, i fan entrar en els camperols per dir que, bueno, que eren analfabetos en tiempos, diu el senyorito Iván, i els fa escriure el nom. I, bueno, és una humillació, ells... diuen que, bueno, que fan tot el humanament possible per redimir aquesta gent quan els han ensenyat a escriure el nom i a ells tampoc no els hi convé que sàpiguen més de descompte perquè aquest, que siguin analfabets a ells, a cap i a la fi, els hi va bé. Els hi va.
És una història, ja dèiem, dura, però és molt interessant. I jo no sé fins a quin punt, ja que parlem d'aquest trasllat de la literatura en el cinema, està ben traslladada en el cinema, la pel·lícula?
Sí, sí, jo, bueno, de fet, fa temps que vaig llegir la novel·la i he revisat un altre pic la pel·lícula, i hi ha coses que les tenc confoses. Hi ha coses que no sé si les he llegides o les he vistes, perquè trobo que és fantàstica. De fet, bueno, podria... ser una pel·lícula localista que només s'entengués a Espanya per la situació que vivia el país, però va ser reconeguda internacionalment, amb la qual podem entendre que va agradar més enllà de les nostres fronteres i se va entendre.
De fet, la pel·lícula fins i tot, no, va agradar el mateix Delibes, no?
Sí, 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 ell va quedar... Això és molt complicat, perquè ell sí que és... Que és
exacte, principal. Un autor, no?, que és qui crea els personatges, que fins i tot, no?, li agradia ell mateix.
Segur que tenia un retrat dels personatges que va crear i va quedar content. De fet, no és l'única novel·la que s'ha adaptat en Delibes, i això vol dir que l'experiència no va ser dolenta.
I en aquest moment va tenir molt d'impacte aquesta història quan se va representar, quan se va poder veure en els cinemes?
Sí, mai saps la repercussió que tindrà amb el temps, però bé, per mostra, va guanyar dos premis en el Festival de Cannes de 1984. Qui se va dur la Palma d'Or va ser Paris, Texas, d'en Wim Wenders, així que la competència era brutal. I se van endur millor actor ex aequo Paco Rabal i Alfredo Landa, i després una menció especial de jurat per sa pel·lícula.
A més, pensant que aquesta pel·lícula té aquests actors, en Alfredo Landa, en Paco Rabal, que a lo millor venien d'una època en què les pel·lícules que se feien a lo millor no eren d'aquest impacte, d'aquesta càrrega tan dramàtica i també tanta crítica social i política.
Sí, en Alfredo Landa, bueno, tothom sap que va venir del landismo i aquells personatges que feia amb menys... bueno, càrrega emocional, diguéssim. I sí, de fet vàrem fer una enquesta de quin era el millor paper d'Alfredo Landa, i va sortir aquest, com a guanyador. Després va allà El Crac i altres pel·lícules, però, i de fet, quan en Paco Rabal va recollir el premi allà a Cannes, el seu discurs va ser molt senzill i fàcil d'entendre. Va dir Milana Bonita com a discurs.
Per cert, Marta, ara que ho dius, no? Vull dir, comentàvem al principi que hi ha un esdeveniment imprevist que canvia el transcurs d'aquesta història.
Sí, jo crec que és com... el camperol, el protagonista, que és Paco el Bajo, ell encarna el que és... ell és bo, és una bona persona que creu que la relació que té amb el seu senyor és el correcte, el que toca, i hi ha un imprevist que se romp una cama i ha d'enviar el seu cunyat, que és, bueno, és disminuït psíquic. I ell és innocent d'aquesta pel·lícula i només ell té una obsessió, que és cuidar de la seva Milana i res més, i el senyorito Iván, que no entén de sensibilitat ni res d'això, la mata. I hi ha una sèrie d'aconteixements que fan que una persona innocent, que en teoria mai farà res dolent, passi a ser una persona sa dolenta de sa pel·lícula, quan en realitat no té cap culpa. No, ja deix ser incògnita per qui vulgui revisar pel·lícula i llibre.
O per qui no l'hagi vista,
no?
No diguem res més. L'únic que sí que, si me permeteu, li volia demanar a Anna Marta com ha superat el part d'estens aquesta pel·lícula. Quan la veiem ara, se veu bé?
Se veu perfecta, se veu perfectament. És més, et tornen sentiments que tens oblidats, però jo crec que no s'han d'oblidar, perquè és una realitat que no només va passar durant un any, ni dos, ni tres, malauradament. Varen ser molt d'anys i, bueno, és part de la nostra història, de la història del nostre país. I la veus i la indignació et sa mateixa, amb la qual jo crec que està molt ben lograda. Molt bé.
I hem de dir, bueno, que na Marta no s'ho va pensar quan li vaig comentar tot, va dir Los Santos Inocentes, o sigui que gràcies per portar-nos la pel·lícula.
A vosaltres.
I bé, seguirem amb aquestes col·laboracions amb Cine Ciutat.
És un plaer.
A Literatura en Crispetes.
Moltíssimes gràcies.
Fins a la pròxima.
Adéu.
Flames a la fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IP3 Ràdio.
Moment de recomanació literària. Avui mos anem a la plaça d'Espanya. Allà de vora hi ha una llibreria que se diu Agapea i allà mos espera Miquel Ferrer. Miquel, benvingut.
Hola, Rosa, què tal?
Molt bé, estava encantat que mos acompanyis. I, a més, mos faràs una recomanació molt curiosa perquè entra dins un àmbit de lectura que en els darrers temps s'ha agafat una embranzida forta, que seria que combina la il·lustració amb les bones històries. Estan parlant d'un llibre que és...
Històries del barri, Camins.
D'en Gavi Beltrán i d'en Bartomeu Seguí, no és així?
Sí, és la segona part de Històries del barri que va sortir l'any 2011, que va guanyar el Premi Ciutat de Palma de Còmic el 2011, i ara fa poc, fa unes setmanes, entra aquesta segona part, que està tant editada en català com en castellà.
I tot i l'afegitó, Miquel, Camins, Gavi és el protagonista i continua tractant d'entendre la vida i tot allò que l'envolta. Què canvia en aquesta segona edició?
Segueix un poc en les seves memòries, perquè com bé has dit, el protagonista, que és en Gavi Beltrán, és el que fa el guió, el guió o l'argument d'aquest llibre, i en Bartomeu Seguí ho il·lustra, i un poc el que canvia és que ja en Gavi s'ha fet un poc més major, ja és més adolescent, i en aquesta segona part descobreix un poc tot el tema que hi havia en el seu barri, que és el barri xino de Palma durant els anys 80, com puguin ser les drogues, la delinqüència, la prostitució. I realment en Gavi Beltrán en aquest moment està descobrint pues, un poc aquests temes, no? El sexe, les drogues, i utilitza un poc també la música i la literatura com a manera d'evasió.
Miquel, aquest és un llibre que, jo no sé, de la perspectiva de la llibreria, quin tipus de públic compra aquest tipus de llibre? O ja no se pot parlar d'un aficionat en el llibre il·lustrat o en el còmic?
A poc, com tu has dit, aquests darrers anys, pues, el llibre il·lustrat i les novel·les gràfiques han ampliat molt el seu públic, i jo crec que ja no s'ha pot parlar d'un públic especialitzat, sobretot amb aquest tipus de llibre com les Històries del barri, sinó que s'adreça a qualsevol tipus de públic que realment li interessi un poc el tema, és a dir, la ciutat de Palma. També crec que ara és un bon moment amb tota la moguda que hi ha, les festes de Sant Sebastià, amb l'orgull llonguet i un poc aquest orgull de ciutadans, per conèixer un poc més història d'aquest barri. I realment és un llibre que tant com a objecte per les il·lustracions d'en Bartomeu Seguí com per la història que conta en Gavi Beltrán és per qualsevol persona que realment estigui interessada en conèixer un poc més de Palma.
De fet, Gavi Beltrán és dibuixant de còmics i il·lustrador, però hem de dir que també ha estat força en contacte amb la literatura, no?, i amb l'escriptura, perquè entre d'altres moltes coses ha il·lustrat articles de Javier Cercas, que és Premi Nacional de Narrativa, el País Semanal.
Sí, realment en Gavi Beltrán ha fet tant aquesta feina d'il·lustració com també arran de la publicació o de l'escriptura d'Històries del barri de la primera part del 2011, també va treure un altre llibre, que en aquest cas eren relats, no il·lustrats, sinó ja més de narració, amb Slopper l'any passat. És a dir, que sí que en Gavi, tot i ser il·lustrador, també ha fet un poc aquestes passes dins del món com a escriptor.
I en aquest llibre, no sé què trobes tu, Miquel, però en general la impressió que dona d'aquesta sèrie que va iniciar en Gavi Beltrán en el seu primer Històries del barri és un llibre també una miqueta arriscat, perquè ell realment conta moltes coses de la seva vida.
Clar, realment és un llibre molt arriscat.
No sé si arriscat per... exposat, a lo millor.
Sí, clar, ell fa una exposició que clar, a lo millor ja és arriscat per el format de contar un poc la teva biografia o un poc més, sobretot la zona més perillosa, que és aquest joc amb les drogues, amb la delinqüència dels anys 80, que realment també és el que se vivia en aquell barri on ell vivia. Però sí que és vera que és una manera de sincerar-se un poc amb la societat i amb tothom, i dir això és el que passava en el nostre barri, és el que passava, i que durant molt d'any tothom ha volgut amagar, o un poc com també van fer la reforma del barri ja físicament, vull dir, se va voler amagar com si això no hagués passat mai. Per tant, sí que és molt arriscat, però a la vegada també és molt engrescador, i que també és un poc que la història s'ha de conèixer per no tornar a repetir i per no tornar a viure tots aquests problemes que hi havia de droga i de delinqüència a dues passes de la plaça de Port.
I que ell viu d'una manera molt natural, perquè vivia en aquest entorn, i ho conta i ho comparteix també d'una manera, ja dèiem, esposada, perquè és ell mateix que se posa com a protagonista. Miquel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies i fins aviat.
Fins aviat.
Recordem en Miquel Ferrer de la llibreria Agapea de Palma. Avui mos ha recomanat Històries del barri, Camins, de Gavi Beltrán i Bartomeu Seguí.
A IB3 Ràdio, Flames a la fosca.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.1. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
De dilluns a divendres.
Lloros, huesquipollos, pollos fritos, pollos underground.
A partir de les 3 del capvespre.
La nostra Eivissa que no seria guapa. Per aquí t'agutaran amb pinces. I això a Eivissa no mos agrada.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito, cabrón.
La trituradora de l'actualitat.
Amo que s'apta. El fill?
Sí.
Que fa feina? Ah, sí. No és catastro.
Divendres ràdio.
Aquesta cançó te posa més alegre i té una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això és aquell moment que ho punxes a barracuda.
Maria, creus que hi ha més sensibilitat amb aquest tema o encara tenim una mentalitat arcaica?
Home, Joan Guillem, jo diria que hem evolucionat, però encara hi ha molt de desconeixement i molt de mites falsos que mos envolten.
No pot ser això, Maria, no pot ser. Un tema ocult en aquestes alçades de vida. Jo crec que ho hem d'arreglar de qualque manera, no trobes?
Ves, anem a ser clars.
No apaguis el llum. Dijous a les 11 del vespre a IB3 Ràdio amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume.
Escoltes IB3 Ràdio, a Sant Josep, al 102.3 de la freqüència modulada.
La sents?
Flames a la fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio.
Moment del cercle poètic. Lou Reed va mostrar en els darrers anys un gran interès per la poesia catalana moderna. En concret, es va enamorar de Vicent Andrés Estellés i d'aquí parlarem avui, Blai Bonet. I en parlarem amb Sebastià Alzamora. Sebastià, bon vespre.
Bon vespre.
Va ser el teu amic Manel Marí qui et va recomanar, no? Qui et va proposar i has acceptat el repte de Flames a la fosca, de venir avui vespre amb nosaltres i de parlar de Blai Bonet. Per què has escollit Blai Bonet?
Bé, Blai Bonet sempre se'l pot escollir perquè és un, sense cap dubte, és un dels grans poetes de la literatura catalana contemporània i sense por d'exagerar, jo diria que és un gran poeta europeu del segle XX. És a dir, és un poeta amb un món, un estil, una veu, un punt de vista absolutament singulars, amb una força extraordinària sempre, amb una profunditat tremenda, en sentit de sumó, que això és una cosa que també val la pena remarcar, però a més ara hi ha un motiu addicional per triar Blai Bonet, i és que fa molt poc ha sortit d'aquest volum que tenim aquí, que és la seva poesia completa en una edició magnífica que ha fet l'editorial l'edició de 1984 i que l'han preparada els professors de la UIP, Nicolau Dols i Gabriel Santpol, i que du un estudi preliminar molt bo també d'una altra professora de Sui, que és la Margalida de Pons. I aquí, amb 1.300 pàgines, que se diu aviat, hi ha tota l'obra poètica d'en Blai Bonet, i és un llibre per disfrutar. És a dir, l'obris per on l'obris, pots anar per endavant, per enrere. En fi, hi ha tots els versos que va escriure, fins i tot els inèdits i les variants esparses de poemes ja publicats, i és un plaer d'aquests inacabables, és a dir, és un bon moment per recuperar Blai Bonet ara que el tenim a l'abast amb una edició així, així com toca, diguéssim.
I de fet estan sentint música de Lou Reed no d'una manera accidental sinó ben pensada perquè té alguna raó de ser, ja que un dels poemes que ara llegirem té a veure amb això, i a més Lou Reed ja havia manifestat en alguna ocasió que podria haver escrit ell mateix algun dels poemes de Blai Bonet.
Sí, en Lou Reed era fan de Blai Bonet. L'única llàstima és que en Blai no ho va arribar a veure perquè li hauria encantat. però sí, hi va en es, com ho diu molt bé, en els darrers anys de la seva carrera, en Lou Reed, una de les llegendes de rock de tots els temps, va descobrir la poesia catalana i se va interessar moltíssim això, per Vicent Andrés Estellers i per Blai Bonet, i va dir això. En Lou Reed no era precisament una persona allò que se diu humil, i per ell dir que aquest poema es podien haver estat escrits per ell era el més gran elogi que podia dir, com que dir, carai, això és tan bo que ho podia haver fet jo, no?
I em poden llegir un d'aquests poemes?
Sí. I tant, aquest és un poema, si voleu, aquí hi ha un poema que pertany a la darrera etapa d'en Blai Bonet, a un llibre que se diu Nova York. Això també és una coincidència amb en Lou Reed, perquè en Lou Reed també té
un disc
que se diu New York. No, evidentment no està premeditat, és casualitat. I és un poema que tracta d'un personatge real, que era un boxejador que li deien Panamá Al Brown, que va ser en els anys 20-30 va causar molta sensació perquè era un llatinoamericà mulato i per acabar-ho de rematar homosexual, que se va convertir en el gran campió dels pesos ploma, no? Va acabar tenint una història molt menjant cotó, en fi, tot, de manera que se botxa i salta literatura també se varen unir, que són dos mons que en principi no solen anar gaire junts. I en Blai Bonet aquesta figura li va cridar l'atenció i li va escriure aquest poema que se diu així, Al Brown. Disculpeu la meva veu, però es constipant no perdona. Diu així, Al Brown. Què seria de l'home sense les bèsties? Si en un moment se n'anessin de la terra totes les bèsties de la terra, l'home cauria en una gran depressió. Recordo el dia en què ell ho digué, però recordant-ho, semblava que feia la cita d'un gran autor. No existia res que el tragués tant del clot i que l'encengués tant com el fet de sentir anomenar les bèsties com a éssers inferiors. L'enutjava sentir parlar de bestialitat en fets i accions que tanyen la persona, sobretot persones que tenien la pegada contundent, com els cors del campió de boxa Al Brown. Quan en parlava, el seu comentari sovint era que en la literatura i en la boxa sempre el mateix llenguatge, l'estil. Al Brown es va enclarar amb Abril que el caràcter de l'art era la mentida, una raça d'amor mesclat amb l'horror, perquè ser boxejador, negre i homoeròtic és una situació en la qual el pitjor que un pot fer és penedir-se. Això més o menys devia brunzir dins el cap i en els sentiments d'Al Brown quan Jean Cocteau s'enamorà apassionadament d'ell i sense aturall va fer passes fins que aconseguí que Coco Chanel els arreglés una cita a l'hotel de Castilla, on Cocteau no aconseguí res perquè Al era un dandi. Enviava les camises a planxar a Londres. Li agradava col·leccionar cavalls, pura sang, però volia que l'amor fos en la bèstia d'un garrit jovenet de barriada. Si hagués quedat sense les bèsties, Nal Brown també haguera caigut en una gran depressió, molt, molt, molt semblant a la cultura.
Ostres, la capacitat aquesta evocadora de contar històries, a la vegada ser poètic, suggeridor, que trasllada aquest poema, realment és magnífica. Però jo no vull que se mos passis temps, perquè mos posarem a xerrar de Blai Bonet i estem mos passa, i després no tindran temps, sense que en Sebastià comparteixi amb nosaltres, podríem dir el poema d'en Blai Bonet, que li va obrir els ulls a la poesia. No sé si ho he dit bé així.
Jo vaig tenir una experiència, diguéssim, il·luminadora.
Amb una poesia d'en Blai Bonet,
amb un poema d'en Blai Bonet i un altre d'en Bartomeu Rosselló Pòrcel, que és més famós a Mallorca durant la Guerra Civil,
i en qual
alguna cosa de Beusebre. Un bon dia, jo tenia 14 o 15 anys, a l'Institut de Llucmajor. Jo vaig tenir un professor de literatura excel·lent, que no era altre que en Damià Pons, després molt conegut per la seva feina com a intel·lectual, com a polític, etc. Però en aquella època ell era un jove professor d'institut, i un dia se va presentar a classe, i fora de temari, perquè no tocava, mos va dur aquests dos poemes. És d'en Rosselló, que és el que acaba en les paraules que formen el títol d'aquest programa, i un d'en Blai Bonet, que és de la seva primera etapa de joventut, però que a mi me va impressionar moltíssim, que es diu Déu company. I record, ho he recordat tota la vida, que va ser llegir aquests dos poemes, i jo en aquell moment, que no havia tingut mai un interès especial per la poesia, vaig pensar, jo vull fer això, i encara ho estic intentant, i encara no ho he aconseguit.
O sigui que, Sebastià, allò que dèiem, no?, que el Santanyiner va influir en els poetes joves, en les noves generacions, és cert, en primera persona.
Moltíssim, sí, a mi me va... ja dic, per mi va ser un xoc. És a dir, jo no sabia que la poesia podia ser així, ni que podia ser això, i me va deixar absolutament al·lucinat i estimulat, no?
I d'anar a llegir aquest poema, perquè ja no puc més.
Però com jo, moltíssima gent més, i encara ara gent molt jove, li passa exactament la mateixa. En Blai Bonet és un poeta que connecta molt bé sempre en sots joves, perquè té una força vital que un jove s'hi troba molt, molt a gust.
Abans de que na Rosa em renyi, jo crec que és un d'aquests poetes, no?, que és capaç de treure, d'agradar molta gent, molt diferent, no?,
sí,
molt diversa. Jo crec que té aquesta capacitat, no?
Sí, però ell s'enorgullia, i en Ro, d'això, de que els joves, en lloc de dir ui, quin rotllo, tot lo contrari. És a dir, un jove, un adolescent, agafa els poemes d'en Blai Bonet i tot d'una hi troba qualque motiu d'interès, no?
Molt bé, el llegim en aquest poema.
Sí, ja he dit, se diu Déu company, i és una pregària, però és el que podríem dir una pregària bastant trash i bastant salvatge. Diu així: jo som el vostre cac baba, el meu clamor és una saliva amarga, des del llim de la terra la meva veu com un colomí, com un colom de mar ferit pels caçadors. Les meves mans no han cantat, estic a la fosca com un munt de baleis, i la meva memòria cruix com una garba d'eritges. Jo no he tret espiga, només herba, senyor. Tacant com un marge ple d'escanyes rocins. Però amb la meva soca desficiosa pel bany riquer, de cada aurora, de cada dia, de cada lluna, és més alta la flama vibrant del vostre amor, que ara és el meu amor, senyor. Les meves malures brillen com arrans fosforescents de civada, i és l'amor damunt el meu front, com un batall joveníssim. I vos, senyor, vora els meus ossos incendiats, vora la meva carn agra com un pa florit, estau com un ca fidel, llepant-me aquestes nafres que en la seva claror canten la misericòrdia de la vostra saliva.
Sebastià, ens passaríem hores llegint Blai Bonet i xerrant sobre Blai Bonet, però ho hem de deixar, la ràdio té això. Clar. Ens falta saber a qui reptes per venir a Flames a la Fosca.
Bé, així com en Manel Marí va tenir sa poca vergonya de reptar-me a mi, però que n'estic molt content, jo reptaré un altre poeta més o manco de la nostra, que és en Pere Joan Martorell.
Molt bé. I d'en Pere Joan
Martorell. Li treballarem a repte.
Exacte. Sebastià Alzamora.